Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El vestit d'escriptora li escau. És un vestit nou, l'estrena. Ara l'agafa d'aquesta punta, ara el fa giravoltar, ara sembla que s'escoti, però sempre és un vestit elegant, bonic, sobri, de seda, que ella mateixa ha brodat. La nostra companya, la meva amiga, fa literatura, amb la mateixa pulcritud que fa periodisme. Ha escrit 12 històries reals, de no ficció, on l'amor es veu reflectit en tota mena de miralls. Ui, me'n vaig a l'índex. I què hi trobem? El que no et vaig saber dir. Fonaments, una manera de mirar, algú que no faci faltes d'ortografia. Un lloc sota el teu sostre. Uixera, antropologia dels nusos. La tieta, caputxeta, triangle, equilàter, cor d'ànima, retrovisor. Tots aquests punts conformen l'obra Diguem-ne Amor, publicat per Ara Llibres, de Marta Vives. Marta, benvinguda al divan.
Moltes gràcies, Sílvia. Uau.
Marta, què és l'amor?
Ai, què és l'amor?
Què és l'amor? És una pregunta fàcil.
Doncs no.
Que si és molt
fàcil. No, la pregunta és molt fàcil, la resposta
sí.
No ho és tant.
Ah, sí?
D'acord. Jo diria
que... fa molts anys que ens coneixem. Ja se sap la trampa.
Jo diria que l'amor, Sílvia, és tenir cura d'algú. Ara fa dies que ho dic, això, però realment és a la conclusió que he arribat escrivint tots aquests llibres. Tenir cura d'algú vol dir tenir en el pensament i en l'acció algú que potser no és la persona més evident, que potser no és la persona que hauria de ser-hi, no? D'això, de manera normal, en circumstàncies normals. Però tenir cura d'algú, i no en l'estricte sentit mèdic, no? De donar uns medicaments o de curar una ferida, seria algú que es preocupa per tu, que saps que hi és sempre, que malgrat el temps i la distància pots comptar-hi, que hi recorres quan el necessites. Hi ha un llibre de la Delphine de Vigan que a mi m'agrada molt, que es diu Les Gratituds, que és un llibre preciós, que si no l'heu llegit us el recomano, que parla de l'amor, que parla d'estimar, i diu, estimar algú és quan tens por per aquest algú. Quan tens por per aquest algú vol dir que et preocupa el que li pugui passar. Et preocupen les coses dolentes que li puguin passar. I jo hi afegiria tenir cura, més que por, tenir cura, perquè a més també t'alegres quan hi passen coses bones.
La Marta Vives, en el pròleg, ja ens vol explicar una mica què és aquest amor. I diu, l'amor que no té filtres, que a voltes és dolorós. En ocasions de llarg recorregut, d'altres simplement una expectativa. L'amor ha destemps, també l'incondicional o el no correspost. El desamor, la pèrdua, l'amor que no és amor. La vida i la mort, la veritat que no és mai amable, ni llisa ni senzilla, desproveïda dels filtres de qualsevol ficció. L'amor que no té res a veure amb el cor perfecte i vermell amb el que el representem, sinó amb el cor real, el múscul, una màquina perfecta, però anatòmicament complexa, que impulsa la sang. El cor i l'amor que activen tants d'altres òrgans i les parts del cos. L'estómac, el cervell, el ventre, la pell.
Avui Marta Vives, autora de Diguem-ne Amor, al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa. Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. And I am calling long distance, don't worry about the cost. 'Cause it's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all.
I la Marta Vives ens ha triat diverses cançons. Una d'elles és aquesta Marta de Tom Waits, amb la que entra la primera història, El que no et vaig saber dir. Per què ens l'has triat?
Doncs mira, perquè aquesta primera història no tenia una música pròpiament. Moltes d'elles, quan parlàvem amb els personatges que hi surten, que són persones reals, de manera natural sortien cançons que per ells eren importants o que havien marcat un punt important emocionalment en la seva història. Aquesta en concret no en tenia cap, però Tom Waits i aquesta història que es diu Marta és d'un primer amor. Parla d'aquell senyor que quan ja és gran recorda qui va ser el seu primer amor, està en una cabina telefònica, truca a la Marta i li demana, si us plau, necessito trobar-te, ja sé que ha passat molt de temps, sé que ara estàs casada i que tens fills, jo també, però necessito que recordem junts allò que vam viure, no? Aquell temps de poesia i de flors, d'amor.
Sentirem fragments de les històries sense acabar-les d'explicar, només fent-ne un tastet.
Perfecte.
I de mica en mica la Marta Vives ens dirà com hi ha arribat això. I ara som en aquesta Marta. Tu i jo han passat molts anys de l'última vegada a final de curs. Ell la va veure l'altre vespre al Telenotícies. Era la peça on explicaven que havia rebut el premi al millor text original. Se la notava contenta i nerviosa, amb les mans a les butxaques. Un gest molt d'ella, va pensar. En les declaracions que li han agafat, però, parla molt bé, en veu clara. Li dedica el premi al seu marit, a les seves filles. L'única veritat que em permet construir ficcions, diu. Va pensar que no sabia si hi coincidiria el sopar dels 40 de l'escola. Abans de tornar a casa, es donen els telèfons, els mails, i diuen que ja se seguiran per les xarxes. Truca'm quan vulguis i fem un cafè. Ho faré, segur que sí. Però hi ha seguretats plenes de tots els dubtes possibles. I tots dos saben del cert que no passarà. No passarà. I no passa.
I no passa. No passa, almenys mentre transcorre aquesta història, el que t'he de dir, Sílvia, és que aquest llibre ha tingut una cosa molt màgica, que és que jo quan l'estava escrivint, els relats els havia de posar un punt. Un cop publicat el llibre, un punt arribat a totes aquestes personatges, totes les històries han evolucionat. I t'he de dir que en aquest cas, en aquesta història, ha passat una cosa molt bonica, que és que els dos personatges, la Marta i ell, que el seu nom no surt, s'han trobat. Després de tant de temps, i aquesta conversa pendent que tenien, una conversa plena de dolor, també, perquè la Marta amaga un secret o un silenci, més que un secret, que ella no s'ha sabut explicar ella mateixa, perquè a vegades no en sabem d'això, d'explicar-nos les nostres pors. Arran del llibre, ella s'ha pigut aquest secret, aquesta explicació, aquesta resposta, aquestes preguntes que feia tant de temps que es feia, i han pogut tenir la conversa i s'han pogut fer l'abraçada sincera que es devien des de feia tants anys.
O sigui que han llegit el llibre ja?
Sí, l'han llegit tots. De fet, encara et diré més, el van llegir abans de ser publicat, perquè una de les coses que jo vaig fer, per mi era molt important, és tots els personatges que surten en aquests relats, que em van regalar generosament les seves històries, jo em sentia d'autora de la seva confiança i abans de ser enviats a l'editorial, cada un dels relats, jo els hi enviava la història a les persones que hi surten. Perquè me la validessin, perquè ells s'hi sentissin a gust, perquè ells s'hi sentissin reconeguts. Algú m'ha dit, això és molt poc periodístic.
Jo que presumeixo... És poc i potser literari, però és molt periodístic.
Jo que presumeixo, no?, que això és més un treball periodístic que literari, perquè això del vestit que m'has dit al principi és preciós, però jo encara no m'hi faig amb aquest vestit literari, no? Jo defenso el meu vestit periodístic, que és amb el que em sento còmoda.
És el rigor de la història.
És el rigor de la història, però sí que és cert que com a periodista allò que fem, que mai enviem les preguntes en l'entrevistat, perquè quan tu convides un entrevistat ell ha de saber d'allò que parla, i això, Sílvia, tu en saps un munt, i probablement és de les lliçons que tu em vas ensenyar quan treballàvem juntes, no? I
ets tothom, la meva... Tothom ens aprenem i coses, ens fem lliçons.
Però sí que és cert que en aquest cas, com que el material primer, com que la matèria sensible que jo treballava era la intimitat d'unes persones, jo, això abans de ser publicat, això de que abans de que bastanta gent ho pogués llegir, jo necessitava que ells ho llegissin, que ells s'hi sentissin reconeguts, que ells s'hi sentissin, no sé si còmodes, perquè a vegades no és precisament comoditat el què, però és una mica com la veu radiofònica, no? De la mateixa manera que a vegades quan tu te sents no t'identifiques amb tu, que ells s'hi sentissin prou reconeguts per pensar que les paraules que jo havia escollit per explicar la seva història eren les que s'assemblaven més a les seves emocions quan les havien sentit.
Marta Vives, que és la nostra autora, acaba de publicar Diguem-ne amor.
Marta Vives, en cor i ànima, ens presenta el seu primer llibre, Diguem-ne amor, al divan amb Sílvia Coppola.
El valor de la conversa.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la.
Je vais de les As. Ens l'ha triada també la Marta Vives. A mi aquesta cançó m'agrada molt.
A mi també. I no surt en el llibre. No surt en el llibre.
No. Me l'he saltada. N'hi ha moltes altres.
Jo també.
Dic aquesta sí. Per què?
Però m'agrada molt. Perquè per moltes coses. Mira, les As m'agrada molt. Em sembla que és una tia superferma. He anat a un concert d'ella. Part del que recapta de tots els concerts sempre el dedica a l'ONG, una ONG local del país que visita. És una noia que és molt senzilla, que quan s'acaben els concerts, tothom que s'hi acosta, ella fa que s'hi aproximi i parli. Aquesta cançó és Jo vull, és el reafirmament de les coses que jo vull i lluitaré per elles, no? I per mi, a més, és que és una cançó molt alegre, no? I que sempre que l'escoltes és alegre. És una cançó imprescindible en la meva llista, en la meva banda sonora vital.
Je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, vous en veux pas. Je suis comme ça.
Molt bé, així com s'ha. I ara què vols? Ara què vols a la vida, Marta Vives?
Ui, no sé, vull moltes coses. Mira, per començar voldria dormir.
És que ve el matí de Catalunya Ràdio,
cosa...
fa, diríem, la cultura.
Clar, ara queda molt poc glamurós, no, això? Però, no sé, jo la veritat és que m'agraden les coses senzilles, Sílvia, i tu ho saps. Jo sóc feliç amb ben poca cosa. Tinc la capacitat de... Que això és bo, eh? De sentir alegria i d'estimar les coses petites. I m'alegra que sigui així. Jo no necessito gaires coses per ser feliç. Jo, amb la meva família a prop, amb els meus amics, amb que les coses no trontollin, amb una bona feina, no? Amb la feina que... Una bona feina en el sentit de sentir-me realitzada. Amb poder llegir, no? Que jo sóc feliç llegint. És que no necessito coses molt grans per ser feliç.
Al començament del llibre hi ha una dedicatòria que diu a en Maties, a la Jana i a l'Abril, la meva història real d'amor.
És que ho són tot, no? Són el meu màstil, el meu vaixell, són la meva família. Jo puc fer el que puc fer perquè hi són ells, al meu costat. A Maties, evidentment, a Maties és la persona que tries, no? A la vida, i és una tria. I és una tria convençuda, és la persona amb qui fas camí. D'això també en parla el llibre, no? Tu tries les persones amb qui vols fer camí i a vegades doncs, hi ha pedres i entrebancs, tots en tenim a la vida, i quan arribes a vèncer aquestes pedres i aquests entrebancs, aquella persona és la que tens al costat, amb la qui pots parlar de tot, la que t'entén, la que quan estàs a baix te fa pujar amunt, la que quan estàs molt amunt te fa baixar cap avall. Jo crec que és el meu company imprescindible. I d'un company imprescindible doncs, en surten dos ventricles que dic jo, que són les meves filles, que són meravelloses, que de fet són les que m'han dit has d'escriure aquell llibre quan me'l van proposar, perquè jo al principi vaig dir jo seré incapaç de fer això. I les dues estaven super emocionades, una més que l'altra, perquè l'altra va trobar, la petita va trobar que si jo em dedicava tant de temps no podríem jugar.
És veritat,
I de fet ha fet una llista, tot aquest temps que porto escrivint, de totes les coses que jo no he fet amb ella, saps? I ell em deia, encara no ho hem fet, com ho hem dit, vull dir que ella ho té apuntat allà. Exacte, vull dir que no passa per damunt.
@eldivancoppolo. El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
La vida va recuperar la seva velocitat. Les peces van tornar a encaixar en l'engranatge. A més, les nenes ja eren més grans, més autònomes, i ells recuperaven el seu espai de parella.
Miro les delit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
I aquesta, per què ens l'has triada?
Que més estigui, que més siguis tu qui estima més dels dos, sobretot. Això és important. Perquè m'agrada molt Mishima, m'agrada molt aquesta cançó. I aquesta sí que va ser una de les que em va triar un dels personatges de llibre, en aquest cas en Marcel, en Marcel Mauri, que és un bon amic que em va regalar la seva història. És en el relat que no faci faltes d'ortografia, sense faltes d'ortografia, quan m'explica la seva història amb el seu marit, en Zuber, una persona de Tetuán, per tant marroquina. Per tant, han hagut de vèncer molts murs per tirar endavant aquesta història d'amor, una història d'amor homosexual entre dos homes, i a més que un dels dos components ve del Marroc, on la homosexualitat està penada, i se'n van a la presó. És una situació peculiar aquesta, perquè en Zuber, en el seu país, no pot viure lliurement la seva sexualitat, i aquí, pel seu color de pell, pel seu origen, té atacs racistes. I en Marcel, que podria tenir una vida més fàcil, perquè està aquí, perquè té una família que l'estima, també ha hagut de trencar molts tabús propis amb ell mateix, a l'acceptar la seva homosexualitat, i tabús dels cercles concèntrics primer, també per acceptar, perquè acceptessin la seva manera d'estimar.
Segons la llegenda, quan van arribar les tropes cristianes de l'Àsia, filla del valí de Siurana, últim reducte musulmà de Catalunya, va preferir saltar a l'abisme d'aquell precipici amb el seu cavall que caure en mans enemigues. El cavall, quan va veure aquell abisme imponent, va intentar aturar-se, però l'embranzida era tan forta que es van precipitar al buit ella i cavall. Avui en dia, vora mateix del precipici, es pot veure la marca profunda de la ferradura de l'animal, feta en aquella roca quan va intentar frenar. I estàs explicant la història.
Estic explicant la història, i és curiós perquè això és la llegenda. La llegenda de Siurana, de l'última reina mora. I és curiós perquè en molts relats he vist paral·lelismes d'històries o de textos o de fragments, d'assajos, per exemple, amb la seva correlació amb la realitat de les històries de les persones que m'ho explicaven. I això també queda marcat, no?, en tots els relats. I en aquest cas, dius, aquesta princesa, aquesta reina, va sacrificar la seva vida perquè no fos presa, no?, pels cristians.
Per la seva llibertat.
Per la seva llibertat. I en el cas de la història d'en Zuber i en Marcel, també és així.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
@ El Divan Còpulo. El Divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Marta Vives, El Divan, diguem-ne amor.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a destir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí.
Tot va començar amb un atac de pànic que va sortir del no-res. Almenys ella no hi sap posar causa. Nom, motiu o un origen de manera conscient. Una paura tan immensa i desbocada que quan els metges la van poder controlar amb un combinat de tranquil·litzants, va explotant milers de milions de pors de totes les mides i textures que es van quedar incrustades com cristalls en la pell i en la vida de la Cinta. Por de conduir, por de dormir-se i no tornar-se a despertar, por de sortir al carrer, por d'haver de presentar un projecte, por de perdre alguna cosa, por de trobar-se amb algú, por d'anar al mercat, por d'agafar el metro, por de pujar en ascensor, por de demanar ajuda, por de la por, la pitjor de totes.
I serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls
els esparsos m'oblidaran tots els confins.
Aquest és un fragment d'un lloc sota el teu sostre. I la cançó que ara sentim, per què ens l'has triat?
Mira, la cançó aquesta no surt en el llibre, és cançó de fer camí, de la Mireia Vives i en Borja Penalba, que és una meravella, que és una meravella de cançó. És una cançó inspirada en un poema de la Maria Mercè Marçal. A mi m'agrada molt la literatura, m'agrada molt la poesia, m'agrada molt la Marçal. I aquesta te l'he triat, tot i que no surt en el conte, crec que reflecteix molt un concepte que s'explica en el llibre. Hi ha un parell de relats on parla de l'amistat, i de l'amistat femenina. Aquesta cançó va d'això, no? És una cançó feminista, de com més serem, com més dones serem, com més juntes estarem, més poder tenim i més valentes, i per tant, menys pors haurem de tenir. En aquest llibre hi ha dos relats que fa referència a l'amistat femenina, que jo sí que és cert que és una cosa que com més gran em faig, més important és per mi. Jo havia tendit a tenir sempre amics nois a la meva vida passada, ja fixa't com parlo,
sí,
però,
sí, sí.
Però sí que és cert que... Sí que
és
cert,
com una gata, ja en cert dies.
Sí que és cert que a mesura això que et fas gran, crec que l'amistat femenina es fa més forta i es fa més necessària. Hi ha unes complicitats que no acabes trobant
amb els homes.
No. I això em porta a pensar, la Mercè Rodoreda, quan estava a l'exili i s'escrivia amb l'Anna Murià, amb la seva amiga, ella parlava d'amistat assaonada. I assaonada és aquesta amistat que li ha passat el temps per sobre, que ha fet com capes de protecció i que s'ha convertit en forta. I per mi aquesta amistat, o l'amistat que tenia la Montserrat Roig amb la Montserrat Planes, aquesta amistat que sents que només mirant-te saps què penses o què necessita l'altra persona, amb una intimitat que t'uneix des de la part més femenina, no? Més de pell, i que ningú altre et pot entendre millor que una altra dona, el que pots passar, el que sents, el que... I en aquell llibre hi ha un relat al final de tot, que és el de cinc amigues que es troben en el pis que van compartir al cap de 20 i pico anys. I després n'hi ha una altra, que és una història que parla de poliamor, i la seva protagonista, malgrat tenir moltes parelles homes, la seva relació més important és la que estableix amb cinc noies que elles s'autodenominen lloves,
sí.
I que és el refugi, que és el lloc on es van a curar les esgarrinxades, no?, quan les coses van mal dades, però també a celebrar les coses quan les coses van bé. I penso que això que em passa a mi, que quan més gran em faig, per mi és més important l'amistat entre dones, veig que és una cosa que va passant així en general, almenys és el que he pogut constatar parlant amb les persones que surten en aquell llibre.
Perquè ara t'hi has referit i has parlat del poliamor, no? I l'esforç que fan per superar la monogàmia i el que els costa i el que pateixen per fer tot això.
T'imagines?
Sí.
Jo, mira, jo era un
remei que la malaltia.
Jo era un terreny, Sílvia, que desconeixia en absolut. De fet, clar, aquest llibre també m'ha ensenyat moltes coses, he après moltes coses, clar.
I parles de l'amor serè, llavors, en una línia.
De l'amor serè,
sí.
Sí, sí, que important és l'amor serè, perquè l'amor serè és quan tens prou perspectiva i prou distància per poder valorar allò que estàs sentint,
Tinc la frase,
a veure-la.
La frase del llibre és: no es pot lluitar contra l'amor serè.
No, és invencible.
Per mi, he pensat, és la millor frase del llibre.
És invencible, perquè vol dir que ets lúcid. Vol dir que allò que tu estàs fent, allò que tu estàs vivint, és de veritat i és el que tu vols viure.
I ara hi vaig, perquè els oients poden dir, per això són històries romàntiques, no?
No.
Res a veure, eh?
No.
En alguns moments allò tu has definit el que és amor, perquè podries qüestionar si ben bé aquell tipus de relació és amorosa o no.
Clar,
eh?
És que, clar, tu em deies al principi, què és l'amor per tu, no? I jo et diria que l'amor per cadascú és com un vestit, no?
És un vestit, és un... aquell que et deia.
Exacte, és una és cosa un diferent, no? I probablement si ho anessis a preguntar...
Però això no ho sabia, això que ho deies del vestit. Jo vaig pensar, és un vestit. Que fa... No,
clar, però si ho anessis preguntant a tothom, per cadascú l'amor és diferent, perquè per cadascú l'amor també té a veure amb l'experiència que ha viscut i amb la idea que tenim de l'amor, que aquesta és l'altra, és, no?, com Plató. L'ideal, no?, la idea que tu tens de l'amor i el que realment és. I sempre el que és amb la teva idealització de l'amor no té res a veure.
Hi ha una distància.
Absoluta, absoluta. Que passa que això no te'n dones compte, tampoc, fins que et fas gran.
Ah, és ara, ja he pensat,
ja hi torno.
Ara la Marta.
Ja hi torno. Ja hi torno.
He madurat, ja ho veus, Sílvia.
Que és molt gran.
Molt, molt, molt.
Molt, molt. M'he fet gran de cop.
Ja ha escrit i s'ha estrenat amb aquest, diguem-ne, amor.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, prop del perill.
Ara, després d'aquest llibre, ficció, ficció.
Ai, no sé si en seré capaç. No, a veure, a veure, a veure.
Vives!
Ai, quant de temps, eh? Tampoc no sentia això. Firmes, eh?
Esclar que en seràs capaç.
Em dius això.
I em nota amb excel·lència. I tira, tira,
no
cap.
Sé. Vols que et digui, Sílvia? Jo, si m'hagués hagut d'inventar aquestes històries...
No és que te n'havies inventat unes altres.
No, però no ho sé, no ho sé, no ho sé. La veritat és més poderosa que la ficció. Molt més poderosa. Jo aquí m'he trobat amb coses que jo hagués estat incapaç d'imaginar-me. És boníssim,
aquella
és ironia...
Aquella gosseta, aquella altra gosseta, el sociosanitari,
sí,
aquell
ironia...
marit que la pega, després sí, aquell altre clar, que la va visitar...
Sí, però això pots parlar perquè és real, i això surt de l'estómac. I quan escrius de coses que surten de l'estómac...
És que et sortirà de l'estómac.
Ai.
Et sortirà de l'estómac.
No sé.
Segur que sí.
M'ho deixaràs pensar, no?, una mica,
no? Pensaràs tot el temps que vulguis,
d'acord,
eh?
D'acord, d'acord.
Això segur. Però ara ja sí. A veure, aquí molt bé el Joan Margarit, com
ai,
és
sí.
Que ens surt en Joan Margarit per aquí.
Meravellós, meravellós. Perquè en Joan Margarit, que a mi m'agrada molt, com tu bé saps, i recorro sovint a les seves paraules i els seus poemes, té un poema en el seu llibre pòstum que es diu Animal de bosc, el poemari, i hi ha un poema que es diu Dona callada, que li dedica a la seva dona. Perquè això ja passa a la vida, no? Sovint t'ajuntes amb una persona que és l'inversa de tu. Es veu que la dona del Joan Margarit és una senyora més aviat callada i ell era una persona doncs, que per ell les paraules eren molt importants i necessitava expressar-les. I en Joan Margarit, quan ja s'estava morint, va escriure aquest poema i li deia a la seva dona aquesta vida que tu i jo hem passat, amb tantes dificultats, els hi van morir dues filles, tu el vas entrevistar, tu l'hi has fet
vegades,
abans.
I aquí mateix.
Exacte, no? Se'ns han mort dues filles, la meva anada a Canàries, la malaltia, tantes coses que hem patit, tot això que hem viscut tu i jo plegats, perquè hem estat un al costat de l'altre, no? Fent-nos de contrafort l'un a l'altre. De tot això, com n'hem de dir? I ell mateix es respon, estaria bé dir-ne amor. Que em sembla meravellós, no? Perquè aquestes històries que jo he escrit es podrien dir de moltes maneres. Algú podria dir, són històries de vida, Marta, deixa't estar de punyetes i d'amor. O podrien ser històries de relacions, o podrien ser històries contemporànies. És que és igual, i podries dir com volguessis. Però sí que és cert que l'amor, aquest amor que diu en Joan Margarit, de tot això viscut l'un al costat de l'altre, la manera més fidedigna, més real, més sincera d'anomenar-ho és amor, de quina altra manera? I jo vaig un pas més i li contesto a en Joan Margarit i dic, doncs diguem-ne amor.
Ara coneixerem una mica més la Marta Vives i Masdeu, nascuda a Reus, que ha fet periodisme a Mallorca i en fa a Catalunya. Nascuda a Reus, dèiem, el 1976, també amb aquestes cançons.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi.
I aquest que tinguem sort d'en Lluís Llach? Com és que ens l'has triat?
Perquè jo, Lluís Llach, sí, forma part de la meva banda sonora particular. A casa meva, els meus pares escoltaven Lluís Llach. I per tant, per mi, jo vaig créixer escoltant en Lluís, i les seves cançons m'expliquen a mi també qui sóc, no? I aquest Que tinguem sort era una cançó que ja de més gran cantàvem amb les persones del Col·legi Major, on vaig estar quan vaig aterrar aquí a Barcelona per estudiar, i és molt bonic, no? Perquè que tinguem sort i que trobem el que ens va faltar ahir, no? I sempre cal tenir un horitzó i sempre cal anar més enllà caminant.
I la Marta podria entrar en una església i tocar aquesta peça.
Ui, no. T'han enganyat. Jo vaig estudiar... vaig estudiar piano. El que passa és que tinc...
Ja saps que no.
Tinc una història una mica complicada. Jo vaig estudiar piano.
Sí.
De fet, tinc la carrera d'harmonia, tinc tot el solfeig, ho tinc tot, i tinc fins a sisè de piano. De fet, vaig repetir 3 vegades piano. Jo vaig estudiar piano perquè els meus pares volien que els seus fills estudiessin música. Per ells és una cosa que els hi va faltar quan eren joves, perquè els dos venien de famílies humils, i era un tipus d'ensenyament que ells trobaven que era molt important pel desenvolupament dels seus fills, acadèmic, i ens van apuntar a música. Jo vaig fer piano perquè la meva germana gran feia piano i jo sempre anava darrere d'ella, com si diguéssim, però sabia molt de tècnica, molta tècnica, estudiava molt perquè soc molt formigueta i molt responsable, però no tocava de cor, em faltava l'ànima. I sí que he vist que la vida, quan no fas les coses amb ànima, quan no hi poses l'ànima, les coses no surten. En pots saber molt, pots saber molta tècnica, però allò no acaba sonant bé, no acaba sortint. I amb 3 vegades que vaig fer 6è, em vaig quedar encallada i vaig dir que prou. A la meva vida, diferent gent ha intentat que jo tornés a seure'm davant d'un piano i tocar, però ha estat bastant infructuosa la cosa. Tenim un piano a casa i crec que el toca tothom, menys jo. Em deien, potser un dia t'hi asseuràs i tornaràs a tocar...
Connectaràs l'ànima. Londres, et recorda Londres, aquesta peça?
Londres?
Entrarà en una església.
A Londres?
Amb el pare?
Amb el pare. A 8a bàsica. Sí, vam fer un viatge allà jo.
Mhm.
El meu pare és una persona molt important a la meva vida. Ui, m'acosta això de parlar de la meva intimitat, ja en soc. El meu pare és una persona molt, molt important. El meu pare és la persona a qui demano consell. A més, és una persona que tenim una manera de pensar molt diferent. Jo m'assemblo molt a la meva mare, de caràcter, de sensibilitat. Amb el meu pare som 2 extrems, però és l'equilibri i és el seny. I és la intel·ligència. I quan he de triar un d'aquests camins, el truco amb ell i parlo amb ell. Perquè ell sempre és la persona que em diria què he de fer, l'altre que el meu cor diria què he de fer. I per tant, la seva opinió em serveix per ponderar. I el necessito. A la meva vida, el meu pare, el necessito sempre.
Marta Vives, autora de Diguem-ne Amor, al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio.
L'Aleix i l'Angelina, quins valors t'han transmès?
Doncs m'han transmès ser responsable, el treball, la constància, la perseverància. Ens van educar d'una manera molt estricta, però alhora molt amorosa. Molt amorosa des dels seus esquemes. O sigui, els meus pares, suposo que com fruit de tota una generació, expressar els seus sentiments els hi costa, encara ara, els hi costava quan nosaltres érem petits, i els hi costa ara, perquè ells probablement dels seus pares no van rebre ni aquest amor, ni aquest carinyo, almenys d'una manera evident. I per tant, ells no en sabien, o no en sabien, o pensaven que no s'havia d'expressar, no? I nosaltres sabíem sabem que ens estimen molt, però hi ha aquest punt que els hi costa expressar-ho, no?
I jo parlava dels valors.
La constància, el treball...
L'esforç. L'escola activa?
Sí, sempre.
Ai, llavors això... en aquells moments, què representava?
Sempre ens van apuntar... Jo vaig anar a una escola Rosa Sensat, per ells era molt important el tema del català, era molt important el tema de l'educació cultural. Jo recordo que anàvem a veure les obres de teatre de la companyia Roda, me n'havia fet uns tips d'anar a veure teatre infantil, i jo crec que això també va marcar el meu gust pel teatre i per la cultura. Ens feien llegir cada dia. Jo això els hi agraeixo moltíssim.
Què llegies? Quins llibres van ser essencials al començament?
Doncs mira, al principi quan llegia amb ells doncs, els llibres de la galera, no? Tots els llibres de la galera que hi havia, jo recordo que el meu pare s'asseia al meu costat. Jo tenia un problema que era que no sabia dir la R. No en sabia. Doncs el meu pare cada dia a la nit m'agafava i em deia, has de dir, per la carretera, un carreter, passa un carro carregat. Jo, clar, per la carretera, un carreter, així, vam estar... temps, una paciència que ell tenia en mi i les meves erres. Fins que un dia jo, quan era petita, sempre anava amb cotxes i jugava amb pilotes i teníem un passadís molt llarg i anava passadís amb un passadís avall i clar, els cotxes què fan? Quin soroll fan? Clar, però el meu no tenia prou gasolina perquè feia... I allà no me'n sortia, no acabava d'arrencar.
Podria ser elèctric.
Sí, però en aquella època no acabava d'arrencar. Jo passadís amb un passadís avall, amb... fins que un dia es va arrencar la cosa i em va sortir l'R i vaig anar a la cuina que hi havia la meva mare i tota contenta, dic, ja ho sé dir, la meva mare. Però a veure, digue-ho jo. I llavors passadís amb un passadís avall fins que la R em va sortir. I després quan ja vaig començar a llegir sola, doncs això, doncs Anna, Lenny Blyton, la Puc, els cinc, els Hollister, és que me'ls llegia tots.
Els set secrets.
Els set secrets. És que era meravellós, el Joaquim Carbó. És que jo he llegit tota la meva vida, per mi és la meva passió. De fet, me n'anava a la nit i havia de venir cada dia a ma mare a dir, Marta, ja, tanca el llum, que demà no t'aixecaràs. I un moment, una pàgina més. I havia arribat allò a la llanterna, a la lot, dintre dels llençols, perquè ma mare no em veiés que estava llegint, no?
@eldivancopulo, el divan amb Sílvia Copulo a Catalunya Ràdio.
Hi va haver un moment que aquella escola, com es deia, Mogli, la primera?
Sí, Mogli.
I després vas anar amb una de religiosa?
Sí, a Valls, perquè vam passar de Reus a Valls. El meu pare treballava en una caixa, en un banc, i el van traslladar. I vam viure 5 anys a Valls. I vaig anar al Claret, que era una escola de capellans.
Què és una oració?
Ui, una oració. Ui, no facis moltes preguntes d'aquestes que no te les sabré contestar.
No, però tu vas entendre una altra cosa quan en dia, ara farem una oració.
Les frases, no?
Les frases!
No, però...
És una pregària.
Jo anava una mica perduda, perquè venia d'una escola, Rosa Sensat, on del pati ni dèiem jardí, no ni dèiem pati, i vaig arribar en aquella escola i, clar, per mi el pati jo no en tenia, jo... Deia, és que jo no tinc llibre de pati. A mi no m'han donat el llibre d'aquesta assignatura.
Aquesta assignatura
clar,
no tothom, en teníem.
Reia, tothom em mirava amb una cara com a dir, aquesta d'on surt?
No tinc llibre de pati.
No tinc llibre de pati. No,
com jo, si fos de matemàtiques.
Jo tota molt nerviosa perquè vaig veure que posaven allí l'horari escolar i hi havia un lloc que posava pati. I jo pensant, ui, els meus pares no m'han comprat el llibre
el
de pati.
El llibre de pati. El llibre on és? Oh, que bona! Aquí Antònia Font, Viure sense tu. Per què ens l'has triada, Marta Ribas?
Perquè Antònia Font també forma part de la meva banda sonora, perquè Antònia Font és Mallorca, perquè Mallorca forma part de la meva vida i he viscut 4 anys. El meu company és d'allà, les meves filles van néixer allà. Jo me'n sento una part d'allà, de Mallorca, i Antònia Font sempre és alegria. A més, les seves lletres m'entusiasmen. Ara han tret aquest nou disc, que és una meravella. I a mi sempre m'alegra Antònia Font.
Una estudiant també excel·lent, excel·lent. I volies fer teatre?
Sí.
I, ho has dit amb pena, Sí. Oh, aquest sí té pena, aquest sí,
Sí. Ara no sé si va ser encertat, No fer-ho. Sí, però el meu pare em deia...
Ara que ets gran...
No, ara que soc
ara
gran...
Ara tan gran, no podries decidir, no?
No, sí, jo volia fer teatre, però el meu pare em va dir un dia, has de fer allò, no? Allò tan típic has de fer una carrera seriosa.
I vas fer comunicació audiovisual.
que no ho entenien, tampoc.
Jo tampoc ho havia entès.
No, mon pare em va dir, vols dir, Marta? Jo vaig dir, bueno, ja no m'has deixat fer teatre, ara deixa'm fer comunicació visual. I sóc la segona generació de la Pompeu Fabra. Era una carrera de nova formació
em van enganyar una mica perquè em van dir en el saló de l'ensenyament que era periodisme de ràdio i televisió. Sí? Jo volia fer ràdio, ho tenia molt clar, i resulta que després comunicació audiovisual estava molt centrat en cinema. I jo cinema, havia anat molt poc al cinema. Havia anat molt al teatre i havia anat molt poc al cinema. I vaig arribar el primer dia de classe a la universitat, a la Pompeu Fabra, i teníem un professor que va dir, a veure, quanta gent d'aquí? 80 alumnes. Vol ser director de cine? Jo seia a la primera fila. I sense director de cine, per què diu? I em vaig girar i vaig veure que tothom tenia els braços aixecats. Ui, 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 que m'he equivocat. Però com que m'havia costat tant convèncer els meus pares de fer aquesta carrera, vaig dir, ara tu...
Ara calla!
Ara això ho has d'acabar. I aquell any m'ho vaig empassar tot. El Renoir, el Visconti... Sí, vaig fer un intensiu de cinema... Que...
Però bé, no, al final?
Sí,
vas
sí, molt
acostar
bé.
I vau ser amics amb el cinema?
Sí, m'agrada molt el cinema.
Però més amb la literatura.
Més amb la literatura.
Marta Vives...
Sona tan repetit, tan inútil, tan avorrit, quan l'únic combustible és el dolor. Quan la veu que tant t'ha promès, la confessa que no pot més, quan el que era per sempre ara és d'acord.
Jo sóc el teu amic dels Pets, i aquesta que hi fa aquí la, en les cançons de la teva vida.
Mira,
el teu divan.
Mira, els Pets jo crec que és el grup dels quals tinc tota la seva discografia.
Uau.
I et podria cantar totes les cançons.
A veure, aquí no se'n va
ningú. Jo no canto molt malament.
Si sé de piano, m'ho ha fet creure que canta malament.
No, però el joc...
No diguis mentides.
Sí que en dic.
Els valors.
No, però sí que és cert que els Pets... Jo crec que tota la meva vida es podria explicar amb cançons dels Pets. Mira, jo podria callar i podríem tirar una cançó rere una altra dels Pets.
A veure, la primera que posaríem.
Aquesta,
a veure. Ara és quan... Què passa aquí?
Doncs aquesta parla de l'amistat, que per mi és molt important. Diu...
Parlar-te dels vells moments, provar d'adivinar què sents, puc callar i escoltar-les.
Diu, passi el que passi, sentis el que sentis, estiguis on estiguis, truca'm a l'hora que sigui, que jo hi seré i t'escoltaré, no? I escoltar per mi també és molt important. O sigui, els amics és això, no? Són les persones que t'escolten i les persones que hi són, les persones que t'aconsellen i les persones que s'alegren. I també les persones que són capaces de dir-te el lloc que potser no vols sentir.
Bé, tot i que siguis tan gran, si mires endarrere... del que ja és fet a la vida, de què te'n sents més satisfeta, orgullosa, segura...
Professional o vital?
Totes dues, ja saps que jo no estic per les disjuntives.
Vital?
Sí.
Del que estic més orgullosa? No ho sé, suposo que de les meves filles... Clar, és que... Però no les he fet jo, s'estan fent elles, que això és important. Intento no projectar mai amb elles. Elles són dos personetes que van pel seu cantó. Tu intentes, no?, ajudar-les, acompanyar-les. Per mi l'acompanyament, el que dèiem abans de caminar, no?, és important, però cadascuna d'elles té el seu caràcter i té la seva, no?, té el seu univers. I és meravellós. O sigui, és meravellós veure com dues persones que han sortit de dins teu són tan diferents i tenen la seva manera de pensar. Però no les he fet jo, s'estan fent elles, estan en procés de fer-se, i això veure-ho i viure-ho, no?, en primera, a prop, és fantàstic. I a nivell professional, doncs tot el que he après, és que jo crec que tot el que he fet fins ara, n'estic orgullosa. No et trauria res, perquè crec que fins i tot les coses dolentes que m'han passat professionalment, o crec que les coses, potser les etapes de les quals no n'estic tan contenta,
m'han servit per aprendre. N'he tret una lliçó. I això m'ha servit perquè quan m'han vingut etapes bones, poder-les gaudir més o ser-ne més conscient, no?
Aquella nit de juny, cadascuna a la seva habitació, la que li va pertànyer fa 25 anys i una vida, donarà voltes a la conversa, a les paraules, a la fortalesa de les lleialtats. En aquell mateix lloc on un dia es van creure indomables, imperfectes, invencibles, inevitables, dins de tots els prefixos probables, on van riure, on van estudiar molt, on van descobrir el sexe, on en van gaudir, on van plorar desenganys i on tenien, sense saber-ho, tot el temps del món.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.
I a la pel·lícula de la vida de la Marta li passen les imatges del passat, les sensacions del present i comença a imaginar algunes imatges del futur.
It feels like years since you've been here.
Ha fet el seu primer llibre i ha descobert que és gran.
Here comes the sun, I say.
L'ha titulat Diguem-ne Amor, però digue-li a partir d'ara, com vulguis, Marta.
Què vulguis. Saps què em fixo? Ara em què? Fixo quan... Que això, no, això tampoc no m'hi fixava abans. Quan agafo un llibre, miro quina edat té l'escriptor o l'autor. De veritat?
Ja ho entenc, ja, eh?
No, que sí?
Sí. Què se sent?
Home, doncs que arribo una mica tard.
Tu creus?
Sí, una mica. L'altre dia vaig parlar amb un...
46 anys, eh?
L'altre dia vaig parlar amb un col·lega periodista cultural que també té el seu primer llibre. I és bastant més gran que jo, diu... T'imagines que als 60 anys he tret el meu primer llibre de ficció? Però això està molt bé, jo l'animava. Dic, això està molt bé. Clar, pensava, més així n'hi hauria d'haver. Sí, la gent és molt jove ara. La gent és molt bona i és molt bona des de molt jove.
Marta, ara ja, aquesta edat que ja ets gran, en una línia, per algú que no et coneix de res, què hi escriuries per definir-te?
Ui... Em costaria molt,
és que és l'última pregunta, jo m'esforço.
Ja ho sé, no me'n recordava que sempre feies aquesta pregunta.
No sempre, però a vegades
mira
sí.
Mira que t'havia fet guions, Me n'havia ben recordat d'això i tenir-la pensada.
Què?
No ho sé, jo et diria que sóc una persona honesta, no? Senzilla. Això, no? Que sóc feliç amb coses senzilles, però que són importants, que sóc amiga dels meus amics, que crec en l'amor. I crec que l'amor és un bon motor perquè funcioni l'humanitat. De fet, és l'únic motor perquè funcioni l'humanitat. I estic molt orgullosa de poder tenir molt d'amor a la meva vida. Tinc gent que m'estima molt i jo estimo molt. I crec que això és el millor regal que pot tenir algú.
Continua estimant i fes el que vulguis. Marta Vivas, Diguem-ne Amor, bravo, 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 bravo. Amb Núria de la Fuente aquí a les fotos, als vídeos, la producció, amb Isma Cebriani, José Luis Santiso, el so, les gravacions i el muntatge. Molt de gust avui. Em fa una il·lusió molt especial parlar amb una gran persona que avui he volgut dir que és amiga de l'ànima. Gràcies, Marta Vivas.
Gràcies, Sílvia, d'acord.
Us ha parlat Sílvia Coppola. Bye-bye.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Exclusivament en podcast.
Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.